Seguim al Connectats a l'estiu d'aquest dijous 7 de setembre. A aquesta hora obrim l'apartat temàtics i, com sempre, els dijous hem parlat del Parc de Collserola. Avui volem parlar d'històries, de llegendes. D'entrada anem a Sant Cugat perquè volem recórrer aquesta muntanya i també recórrer algunes de les seves històries. Ens acompanya l'historiador en Rogeli Padró des dels estudis a Cuga.cat. Rogeli, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, animat i content.
Ens vols parlar de diverses llegendes que hi han i que algunes d'elles fins i tot s'han escrit en alguns llibres, no?
Sí, hi ha un parell de llibres que vaig editar al seu moment, un que es diu Llegendes de Sant Cugat del Vallès i un altre que es diu Conte Contat. El de llegendes, si no vaig errat, és de l'any 2010. I el de contes és el de contes és una mica més recent. Aquest es va presentar sembla que era el 2012, sí.
Doncs som-hi, si et sembla, comentem algunes d'aquestes històries que corren per aquest parc, per aquest pulmó verd que tenim molt a prop d'aquí.
Sí, home, com vulguis.
Doncs per quina comencem, aviam?
Com vulguis, bé, la més coneguda, si més no, seria la de la llegenda de Sant Medir, no?
Sí.
Que tothom coneix, una llegenda que fa que molta gent doncs vagi cap a la...
Hi ha molta coneguda devoció, molta.
Bé, molt. És que, a veure, Sant Medir és el copatró de Sant Cugat, poca broma. No sé si molta gent ho sap, això, però a Sant Cugat tenim dos patrons. Sant Pere, que és el patró que celebrem el dia 29 de juny i que s'escau amb la festa major, amb el dia gran de la festa major, el dia que es balla el Pagal i Joan, i el dia 3 de març, que Sant Cugat és festa, la celebració de Sant Medir, i tothom va amb romeria, a peu, els geganters i els gegants van a peu per la Serra de Collserola, poca broma, que és un portar els dos elements aquests importants cap a Sant Medir caminant i per mig de la Serra de Collserola és un gran esforç, i tot això doncs prové de la llegenda de Sant Medir, aquell senyor que plantava faves i que de cop i volta veient que Medir estava perseguit doncs, i venien els romans i el volien agafar, més que Sant Medir era un religiós que venia de Barcelona, i bé, tot això va passar dins una història llegendària molt entranyable, el moment en què després doncs, les faves creixen de cop i volta, els que els perseguidors doncs els hi diu Medir que mentre creixien, mentre es plantava les faves va passar per allà i miraculosament aquelles faves van créixer en qüestió d'hores i clar, no va dir cap mentida aquest sant perquè era sant i per això doncs l'invoquem i es va produir aquest miracle i tot i això doncs els perseguidors doncs sí que van agafar Dioclecià, que el perseguidor doncs, va agafar el religiós i sí que el van sacrificar, el van matar, i a partir de llavors doncs, Sant Medir i el fet d'anar a Sant Medir doncs, va començar diguéssim una miqueta a tenir forma, tot i que la llegenda explica que no s'hi va començar a anar fins que un home que feia pa a Sant Cugat, que s'havia traslladat a Gràcia, doncs resulta que va fer una promesa dient que cada any si es curava venia a Sant Medir. Es va curar i a partir d'aquell moment la tradició s'ha conservat, es manté viva, ferma i molt representativa dels Sant Cugatencs.
I mostra d'això és que és copatró, no?, i que celebren força Sant Cugat aquest dia de Sant Medir, eh?
I tant.
Rogeli, una altra història relacionada amb el Parc de Collserola, que nosaltres cada setmana hem parlat d'aquest parc, d'aquest gran pulmó verd que tenim molt a prop de les ciutats, és el Pi Ferit.
El pi ferit, i tant, sí, el pi ferit és el... Ens referim, ja com tots deveu saber, al pi del xandri.
Sí.
Pi del xandri, que és un pi emblemàtic, el que doncs molta gent de Sant Cugat visita habitualment. Podeu trobar pares i mares amb cotxets, fins i tot, que volen fer descobrir als nens i a les nenes aquest pi tan emblemàtic, que fa pocs anys doncs alguna persona maldestra va voler tallar. Bé, aquest pi és un pi pinyoner, que és de camí cap a l'ermita de Sant Medir. Compten les històries, o s'explica que va ser plantat l'any 1775, poca broma.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
1775.
1775. I actualment ha potser crescut una miqueta més, però de quan vaig escriure el llibre, però compten que té uns 23 metres d'alçada i té un perímetre de 3 metres 20 de... un perímetre de 3 metres 20 centímetres.
Brutal.
O sigui que s'hi ha de posar allà amb més de dues persones per abraçar-lo, allò que fem moltes vegades d'abraçar l'arbre, que s'ha de fer, perquè diu que porta molta sort i també porta molta energia. I bueno, aquest arbre és un arbre de també molt identitari, ens defineix també els santcugatencs, i després està protegit aquest arbre des de l'any 1997. És un arbre que després de l'atemptat del febrer d'aquest any doncs es va protegir, i encara, pobre d'ell, doncs encara està apalancat amb aquelles branques, és el que el fa curiós, singular, espectacular, però que sembla ser que té bona salut, parlant amb Jordi Torrijos, que és la persona que encarregada del manteniment i tot el tema de l'arbrat santcugatenc, li van fer un empelt, el van apalancar, per dir-ho d'alguna manera, amb aquelles branques que hi ha al costat, i sembla ser que té bona salut.
Sí, sí. No hem de patir,
No. És un arbre preciós, de fet és molt original, aquella branca gran i aquella altra que penja pel costat. L'amic Eugeni Canes, que va ser una persona que va venir aquí a la ràdio durant molts anys, quan era Ràdio Sant Cugat, escugat.cat, recordo que venia al meu programa, jo feia un programa que es deia Cançons, Danses i Tradicions, i parlàvem de tradicions, i va venir aquí al programa i feia col·laboracions, i recordo que en una de dels seus escrits diu, el bosc s'ha desprès una mica de la seva companyia, i el veiem avui solitari i majestuós, aixecant la seva testa per albirar millor la vetusta, la històrica masia de Torrenegra. És un pi majestuós, és un pi preciós, bonic.
Home, jo crec que és una d'aquestes excursions que s'han de fer, no? Si anem a Collserola, anar a veure, a cercar el pi ferit.
I tant. I la història, doncs, en fi, llegiu el llibre i la sabreu.
Perfecte.
Es diu El pi ferit, i tothom va a través després del títol, ja pot saber per on va una mica la història, però no us dic com acaba.
No, perquè així anirem a buscar el llibre. Roseli, una cosa, tenim un parell de minuts només.
Molt bé.
Crec que hi ha una història que a mi m'ha cridat l'atenció, que té relació amb una ossa.
Sí, també, sí, l'ossa i l'ua. L'ossa i l'ua era un os. Bé, se'm va ocórrer escriure aquest conte justament en un moment en què hi havia una gran controvèrsia a Catalunya, sobretot a la Catalunya Nord, cap a la Vall d'Aran, als Pallars, sobre el tema dels ossos. Fa segles endarrere hi havia ossos al nostre Pirineu, i convivien amb ramats, convivien amb la gent, cadascú tenia els seus espais. Però els darrers anys doncs van desaparèixer, i els pastors en principi estaven contents perquè els seus ramats no perillaven, però les persones aimants de la fauna, la flora i també del Pirineu en general, van entendre que els ossos formaven o havien de formar part del Pirineu, com sempre havia estat. Bé, doncs arran d'això vaig fer una mica de recerca, i vaig col·locar una família d'ossos a la serra de Collserola per reivindicar una miqueta també els nostres orígens. No sé si hi van ser o no hi van ser, però
ara seria impossible, eh? Ja t'ho dic ara, eh, Rogeli?
Sí, ara sí, evidentment que sí, però no descartem que en algun moment llunyà hi hagués ossos. Jo m'ho vaig imaginar, va ser una miqueta també per a reivindicar doncs, la presència dels ossos en el seu àmbit, ara evidentment que no, i aquí molt menys, però per reivindicar una miqueta aquesta presència dels ossos, que són perillosos i que tot el que vulgueu, però que en el seu moment doncs tenien el seu espai molt abans que nosaltres.
Rogeli, ho hem de deixar aquí perquè tens a la ràdio, ja saps com és, que se'ns gira a sobre. T'agraeixo moltíssim que hagis compartit aquests minuts a ràdio amb nosaltres.
A vosaltres.
Des de cua.cat i explicant històries a Collserola.
Molt bé, gràcies i a reveure.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.